Que em vulguin fer ús. Senyor Villasenyor. Senyor Roda. Senyor Ramon. Senyora Rodríguez. I pres nota de les sol·licituds de paraula del senyor Villasenyor, del senyor Roda, del senyor Antoni Ramon i de la senyora Rodríguez. Així? Doncs molt bé, senyor Villasenyor, té la paraula.
Senyora Carmela Fortuny, no li farem cap pregunta, no sé que no acabem bé. En qualsevol cas, voldríem recordar una pregunta que vam fer a l'anterior ple al senyor, al tinent d'alcalde de Cultura, sobre les subvencions de la Diputació de Barcelona que vencien el dia 30 de setembre respecte a la rehabilitació de determinades construccions d'entitats. Em comenta el company de la Comissió Informativa de Cultura que no se n'ha parlat en aquesta qüestió a la Comissió Informativa i per tant la pregunta és molt clara. Es van presentar quines i quan i per quin import i quines actuacions. La segona és un reconeixement, una cosa que estem contents. Vostès saben que també ja el portaveu Jordi Menéndez ja fa temps va posar sobre la taula la necessitat que s'adequessin la situació d'unes senyores de la neteja que en el seu moment van ser treballadores de l'Ajuntament i que després van traspassar l'externalització de serveis. Com saben, han hagut una sèrie de judicis i sentències i, per tant, l'altre dia el senyor Puigneró ens va explicar a la Comissió Informativa que sembla que això té una fi i una fi positiva per les senyores, per aquestes senyores que moltes d'elles ja fins i tot s'estan a punt de jubilar o ho han fet. Crec que cal reconèixer també l'actuació del Departament del regidor de Recursos Humans i la responsable del Departament de Recursos Humans per haver seguit aquesta situació, ja sigui per sentències judicials o per propi convenciment social i laboral, i per tant aquí els hi deixem la nostra felicitació.
Molt bé, gràcies. Senyor Escura, si pot respondre a la qüestió.
Gràcies, senyor alcalde. Senyor Villasenyor, de seguida li responc l'import del crèdit de la línia de crèdit de la Diputació cap a les entitats pujava fins a 180.000 euros i la lletra petita aclaria, això ens ho va aclarir la Diputació, que s'hi podia acollir una entitat per municipi. Aleshores, vista la lletra petita i debatut, vam considerar que l'entitat que amb més urgència necessitava aquesta possibilitat i aquesta oportunitat era la Unió. No sé si li respost a la pregunta. Gràcies.
Senyor Villasenyor, molt
m'ha respost i em dona una gran alegria. Perquè 180.000 euros, igual que quan parlàvem abans de 200.000 d'interessos, són diners i per la Unió li anirà molt bé.
Gràcies, senyor Villasenyor. Senyor Roda.
Senyor Escura, amb tota la simpatia de sempre. No, l'altre dia em va saber greu escoltar unes declaracions seves a Ràdio Sant Cugat referent a que la Diputació semblava que sancionés a la gent que posava cartells aquí a Sant Cugat. I jo només li vull dir que la Diputació no sanciona, sanciona l'Ajuntament i la Diputació gestiona la sanció. Per tant, moltes vegades aquests temes s'han d'anar molt al tanto per no confondre el personal. Una miqueta és aquest tema. Bé, en funció d'una problemàtica que hi ha hagut, que és coneguda per tots vostès, sobre el tema d'unes multes, no? A la qual cosa que nosaltres vam ja fer una moció en el seu dia, sembla que va ser el 2007, parlant sobre aquest tema dels cartells, sobre el tema de posar els suports adequats perquè la gent s'anunciés, i encara no sé veure que existeixin aquests suports. Per tant, voldria doncs reclamar una resposta a aquest tema. Gràcies.
Senyor Àlvar, en cap moment vaig dir que la Diputació sancionés. La sancionés no sanciona, recapta i executa. Bé, penso que és injust que vostè digui això quan precisament la meva manifestació va ser precisament en sentit contrari, de dir que de vegades l'administració també té actituds més papistes que el papa. Si vostè hagués llegit tota la meva declaració, anava amb aquesta línia. És a dir, per una banda, jo reconeixia que la ciutat no es pot convertir en un immens drapaire, de casa el drapaire, però per l'altra banda sí que és cert que partíem d'una base d'un dèficit de capacitat de divulgació de les activitats culturals de les entitats i que això era un tema pendent a resoldre. Però dit això, ho desvinculava completament del problema del senyor Canals. I el problema del senyor Canals es va resoldre en el seu moment. Va resoldre perquè l'embargament, evidentment, no arriba a efectuar-se ni molt menys. Seria un despropòsit descomunal que una acumulació de sancions per 1.720 euros comportessin un embargament de vivenda. És a dir, a ningú, a cap cervell, hi pot entrar una desproporció de causa-efecte en aquest sentit. I, evidentment, amb la capacitat que tenim a l'Ajuntament, vam aturar aquest procés. I, a més, hem buscat una solució perfectament raonable i racional en tots sentits. Res més, només és això.
Gràcies, senyor Ramon, té la paraula.
Moltes gràcies. Avui no és festiu, ni vigília de festiu. Estem arribant gairebé a 11:45 i poder entrarà d'aquí una estona la policia local i ens sancionarà per aquesta reunió que estem celebrant. No riguin. La pregunta és molt clara i directa. Primer, vull agrair al gerent d'aquest ajuntament, del qual té sempre doncs, el meu respecte i reconeixement, perquè em va respondre la pregunta feta en el passat ple amb força celeritat, per tant, li agraeixo correctament. Però la pregunta anava més enllà i ell no pot fer-me la resposta que jo demanava, perquè és el màxim responsable tècnic d'aquesta casa i, per tant, no li estic exigint amb ell, no me l'interpreti. Però anava referint-se a la pregunta sobre les activitats al carrer, que com ja saben fa molt temps que estem demanant que hi hagi un criteri clar, un criteri polític, per decidir quan, on, com i fins a quina hora permetem activitat i quan, a quina hora i com actuem. Perquè en aquest correu es reconeix doncs, que hi havia un permís fins a les 12, aquella activitat va arribar fins a les 3 de la matinada, amb música inclosa, no sé si era rock, si això ja no me'n recordo, però sé que és un tema dels permisos, i no va haver-hi cap actuació, cosa que celebro, perquè no vull criminalitzar aquella activitat, no vull criminalitzar aquells veïns en absolut, si és el millor que poden fer, cohesionar-se i fer vida de poble. Però en altres casos, la policia actua d'ofici, la policia sanciona, i hi ha entitats o establiments pendents doncs, de sancions. Per tant, hauríem de posar un criteri clar. Li demanaria, senyor alcalde, que convoqui, perquè a més, si ho solucionem, li deixaré de fer aquesta pregunta cada ple, per tant, doncs, escolti, ens estalviarem temps tots i alguns disgustos. Per tant, li demanaria que convoqui, si vol, si vostè creu convenient, una junta de portaveus i d'una vegada per totes aparquem aquest tema, l'agafem com cal i prenem decisions polítiques sobre el que és aquest problema en aquests moments a la ciutat a l'hora d'autoritzar ocupacions de via pública per entitats culturals, juvenils, esportives, etcètera, etcètera. Deia la broma de la policia perquè hi ha una sanció en aquests moments posada amb una ciutadana de Sant Cugat de 375 euros perquè un dissabte a 1:45 de la matinada a casa seva va fer un sopar, es va presentar la policia, la gent present en aquell sopar doncs, va decidir que donada aquesta coerció doncs, se n'anaven a un local autoritzat nocturn de Sant Cugat i per tant doncs, van deixar de fer la reunió en aquella casa. La policia, doncs, primer avís, diguéssim que es desmunta l'activitat, sopar en aquella casa, però sense cap mena d'avís posa una sanció molt greu de 375 euros. Em sembla que és exagerat, estem parlant d'un dissabte, però a més la sanció diu textualment activitat lúdico-esportiva celebrada sense permís a la via pública. Hòstia, si la terrassa de casa és la via pública de Sant Cugat, no ho sé, poder per fer un sopar familiar haurem de sol·licitar la Casa de Cultura, o per fer una festa infantil, no ho sé, potser ens poden deixar l'espai de la biblioteca destinat a infants. Em sembla que ens estem passant. Com amb moltes coses, abans de posar les solucions, apliquem la sanció. No estic parlant d'evidentment una activitat que s'estigui celebrant cada nit a altes hores de la matinada cada dia de l'any. Estem parlant d'una cosa puntual, però és que ja en són moltes. No ho sé si ara, quan sortim, poder serà ja les 12, hi haurà toc de queda i no podrem anar cap a casa. Però em sembla que n'hauríem de parlar seriosament del que és en aquests moments l'ocupació de la via pública a la nostra ciutat. Moltes gràcies.
El senyor Ramon, jo estic d'acord en que n'hem de parlar, però, escolti'm, però vostè frivolitza molt sobre el tema, perquè agafa anècdotes i les eleva a categories. Miri, jo no dubto d'això que em diu de la veïna aquesta que feia la festa. No dubto de la seva paraula. Ara, tampoc puc dubtar de la paraula de la policia local expressada amb una sanció. I jo m'imagino que si hi ha un veí a 3:15 de la matinada que rep a casa seva la trucada de la policia local és perquè hi ha un altre veí que s'ha queixat. Perquè la policia local no es dedica a anar trucant per les portes aviam què estan fent la gent dins de casa seva o no es dediquen a escoltar pel carrer aviam si algú que té la música posada més del... més alta del compte. Aleshores, si la policia va anar a casa d'aquesta persona, segurament, dic jo, és perquè hi havia un veí que es va queixar. I hem de veure si aquest veí té raó o no té raó. Ho hem de veure. Escolti, estic segur que aquesta mateixa història que vostè ens explica la podem explicar des de l'altra banda i fer-ho d'una manera que arrenquem el somriure de tothom que hi ha dins i pensem en l'insolidaritat d'aquesta veïna. Però ho farem, però podem dir, escolti, una pobra veïna que està patint una malaltia no sé què i fixa't a sobre els veïns a 3:15 fent juerga. Escolti, no, tractem-ho seriosament. Tractem-ho seriosament. Escolti, la policia local no fa seguiments indiscriminats. La policia local actua molt sovint a instància dels veïns. Per què el dia del carrer Xerric no es va personar la policia local? Perquè la policia local doncs resulta que els concerts de rock li semblen molt bé i els sopars de veïns amb música no, en absolut, perquè suposo que no va haver-hi cap veí que es va queixar. I per què no es van queixar? Perquè tots estaven a la festa. Els veïns del carrer Xerric, estaven tots allà, i si n'hi havia algun que no estava allà, sabia que estaven fent el sopar del carrer, i per tant no va trucar a la policia local. Ara, si haguessin trucat a la policia hi hauria anat. Seguríssim, és a dir, el repto a que em trobi un veí que va denunciar aquella nit al sopar del carrer Xerric el dia 4 de desembre i la policia no va anar-hi. Però això no va ser així, ho sap perfectament. Aleshores, estic d'acord que busquem uns criteris que siguin objectius, però tampoc, com li deia al principi, no fem categories d'anècdotes que poden ser subjectes de diferents interpretacions i tampoc, doncs, culpabilitzem a la policia local d'una actuació arbitrària. Molt, molt, molt breument, eh?
Brevíssimament, no, si no em deixo la veu. Escolti, és que des de principis del 2008 que estem intentant parlar-ne. El meu prec en aquests moments directament a la seva persona és perquè no ens en sortim. Per tant, li demano que d'alguna manera establim el criteri. Jo no aniré a perseguir a veure quins veïns truquen i quins no, ja li asseguro ara, eh? Però el que sí que em preocupa és que s'actuï o no s'actuï segons el perfil de les entitats convocants. Aquest és el fet que estem denunciant.
Doncs jo li dic que amb la mateixa contundència que vostè expressa que això que diu és fals. És a dir, que l'actuació de la policia local exigint el compliment de les ordenances municipals no té en compte qui és que les incompleix. I és més, i li dic una altra cosa, i queden a l'acte. I si en algun cas fos així, com diu vostè, la policia estaria obrant malament i estaria obrant a més en contra del meu criteri. Miri què li dic. O sigui que s'ho poden haver tret de la butxaca, però estan en contra del meu criteri. Perquè nosaltres no podem tenir en compte, a l'hora d'actuar i fer complir les ordenances, si són joves o si són avis. I si estan fent un concert de rock o estan tocant xatxatxàs. Escolta, això la policia local no pot tenir en compte. Aleshores, ull també en fer créixer una certa victimització. En fer créixer una victimització, miren, aquells els tracten molt bé i nosaltres ens tracten malament perquè som no sé què. Però escolta, ja li desmenteixo. I aquesta ciutat i aquest govern local no té una predisposició a favor de ningú ni en contra de ningú. Tenim una predisposició a favor de les ordenances municipals, òbviament, perquè les hem aprovades i les hem de fer complir. I després tenim la predisposició també a buscar un consens que ens permeti doncs gaudir de l'espai públic entre tots. Però escolti'm, que l'espai públic l'hem de gaudir els que volen disfrutar i els que volen dormir. I hem de trobar el punt d'equilibri. Ja està. Té la paraula el senyor Rodríguez.
Gràcies, senyor alcalde. Aquest estiu, i ara encara continua, a l'estació, a l'estació de la Floresta, a la plaça que hi ha al costat, hi ha actes una mica vandàlics al vespre. I segons un mitjà de comunicació local, aquest estiu estava haver-hi un mort. Quin tipus de mesures pensen prendre vostès amb la droga i les actuacions vandàliques que hi ha? Després, també m'agradaria fer una altra petició d'informació en el sector de la Floresta. El passat 17 de setembre, al costat de la pulperia, tots sabem on està la carretera de Vall-llobrera, la Diputació de Barcelona estava fent unes obres, posant una via, una barrera de protecció, una barrera dissuasòria d'aquelles de les curves, amb la qual, amb la taladradora que estava fent, van rebentar el mur i va caure sobre la casa que estava a sota, destruint la gran part d'aquella torre. Els veïns, alarmats, van avisar la policia local, els bombers, i per altra banda, els habitants d'aquella casa, que eren llogaters, han estat un mes i escaig visquent en un hotel del Putxet i ara tenen un pis de lloguer aquí a Sant Cugat. Bé, a mi hi ha coses que crec que són una mica d'alarma social en la nostra ciutat. Passa això en el municipi de Sant Cugat. Hem tingut comissió de serveis urbans, de territori. No se'ns ha informat per res. Ens hem tingut que enterar per als mateixos veïns que els hi ha passat. I després, per altra banda, el que més em queda frapant és que tenim dos diputats en aquest consistori de la Diputació de Barcelona que també, amb una qüestió que és de la Diputació, m'imagino que la responsabilitat serà de la Diputació, doncs també els insto que mirin a veure quin tipus de responsabilitat ha tingut la mateixa en el fet de l'enderrocament d'aquesta casa, perquè ha cedit tot el mur a sobre de la torre i la torre ha quedat completament desfeta. Després, també hi ha, del passat ple vaig demanar de tot l'arranjament de la zona del costa del golf, que hem denunciat diverses vegades amb el sentit de que els matolls estan cada vegada més alts i l'únic que se'n va contestar és: prenc nota del seu prec i procedirem a repassar aquella zona. És saber si ja l'han procedit a repassar o encara es té que repassar. Després, per altra banda, també en el passat ple del 15 de juny, m'agradaria parlar amb propietat urbanística, no sigués cosa que pogués portar qualsevol tipus de confusió, i miraré d'intentar ser el màxim curosa possible i procurar-me no confondre'm. I, o si no, el responsable que em corregeixi. Vaig demanar sobre el sector de l'Estonac. Se'm va comentar que per part de la Comissió d'Urbanisme encara no estava aprovat. Per tant, continuava sent un 20-10. Però per altra banda, em va dir que no s'havien pogut tirar endavant encara aquesta modificació, donat el cas que per part del propietari tenia, o no s'havia perfeccionat, perquè el propietari tenia que presentar un text reforç. De moment el propietari no sabien qui era, desconeixien si era un banc o no era un banc, per poder-lo requerir perquè acabés de tramitar tota aquesta qüestió del sector de l'Estonac. Era per saber si ja han aconseguit localitzar el propietari perquè sigui el nou, o han aconseguit localitzar el nou interlocutor, i després saber si ja han aconseguit fer-ho, si ja li han requerit per continuar tirant la modificació, per poder arribar a perfeccionar la modificació del PGM de l'Estonac, perquè, com molt bé em van comentar, resultava que fins que no trobessin el nou propietari no podrien fer el conveni fins al final i per tant poder cobrar els 3 milions i mig d'euros que deia el conveni de l'Estonac famós. Per altra banda, també resultava que amb la qüestió de les costes, també amb la mateixa data vaig demanar que si sabien les costes del judici que havia perdut l'Ajuntament, o millor dit, que li havien condemnat en costes, que era referent a la Costa del Sol, on se'n va indicar, de la Costa del Golf, perdoneu, de la costa del Golf. Vale, la costa del Golf és a la costa del Golf, on se'm deia que els propietaris que havien interposat la demanda no l'havien interposat en temps i forma perquè havien estat mal assessorats. M'agradaria saber si quan vostès responen, a sota diu contra este recurso puede interponer la coletilla que sempre es posa, cosa que és certa. Per tant, si van estar mal assessorats, era per recordar que havia sigut l'Ajuntament qui havia assessorat malament els seus conciutadans a l'hora d'interposar un recurs o no. Després, voldria fer un prec o una petició. El dia de la festa de la policia local vam veure tota la policia uniformada, ben equipada, etc. Però resulta que és una cosa curiosa que tan sols un dels agents portava una granota d'intervenció, que és una espècie com de mono, tot blau, per poder actuar i estar en condicions. Tan sols existeix un d'aquests tipus de mono. I m'han demanat agents i altres persones de que fes una petició en el ple de que tinguessin present que almenys aquest tipus de granota la portés tot l'equip de nit, perquè resulta que és la manera d'estar millor protegits. Després voldria agrair una cosa, que en un moment donat vaig demanar un retrovisor per al carrer Àvila, amb la confluència de Passeig de l'Havana. Aquí en el ple se'm va dir que no era necessari, reiterades vegades. Posteriorment l'han posat. Li vaig agrair al senyor Martorell en el ple del Consell de Districte de Mirassol. També els hi comento que crec que és necessari, perquè així m'ho han dit els veïns, un retrovisor en el carrer Burgos amb Terol, donat el cas que quan puges per Terol no veuen els cotxes que passen per Burgos. Hi han hagut diversos accidents. I de moment res més. Gràcies.
Bé, gràcies, senyora Rodríguez. Escolti, la primera qüestió, bueno, les qüestions relatives a seguretat, com que el senyor Martorell no hi és, i respondré jo, o sigui, en quant a l'estació de Floresta, el mort que va haver-hi va ser un suïcidi. És que quan ha dit vostè un mort, sembla que hagi hagut allà un crim. No, va ser un suïcidi, va ser una persona que es va suïcidar, que va decidir posar fi a la seva vida. Això és el que va passar. No recordo ara la data, però bueno, va passar allà, ens ha passat en altres llocs, i no desvinculi absolutament de problemes que puguin haver-hi a l'estació de la Floresta. Aleshores, vam convocar una comissió de seguretat ciutadana, ara deu fer 2 o 3 setmanes, i vam parlar del tema de la seguretat a l'estació amb Mossos d'Esquadra. I bueno, a partir d'aquí doncs, sé que s'han anat fent un seguiment, però jo no li puc respondre perquè ho sap el senyor Martorell. En quant al tema de la granota aquesta que volen portar, o que li indica que volen portar uns policies al torn de nit, bueno, escolti, si volen portar granota, que ho facin sabent els seus caps i que segueixin allò que se'n diu el conducte reglamentari. Jo crec que no cal que parlem al ple de la uniformitat de la policia, no? Vull suposar que ja ho han fet, però si no ho han fet, suggereixi'ls-hi que li facin arribar al seu cap doncs que volen aquest equipament, i ells tècnicament ho valoraran, perquè jo no tinc criteri per decidir si una granota doncs és convenient o no és convenient. La senyora Conesa li respondrà altres qüestions, la de la casa de la plaça del centre, la de l'Estonac i la de les costes d'un procediment judicial.
Sí, gràcies, senyor alcalde. Senyora Rodríguez, en relació amb el tema de la carretera de Vallvidrera, efectivament són unes obres que estava realitzant la Diputació de Barcelona. Els serveis tècnics de territori, el mateix dia en què va succeir, van estar informats per la mateixa Diputació. Els serveis tècnics de la Diputació es van posar en contacte amb nosaltres i van explicar doncs, que hi havia una canalització d'aigua que doncs, havia doncs, provocat l'esllavissament. Estan en aquest moment pendents de la companyia d'assegurances, de la constructora, per poder arranjar la casa, i efectivament la Diputació doncs, evidentment se n'ha fet càrrec i ha allotjat durant un mes en un hotel els llogaters. Aquesta és la informació de la que disposem. Bé, no es va comentar a cap informativa, però Bé, tenint en compte doncs, que no eren unes obres de responsabilitat directa nostra, en tot cas sap que ho hagués pogut preguntar si vostè hagués volgut més informació, i bé, i jo crec que informats van estar, a més va sortir doncs, com a, en els titulars del Telenotícies Vespre i l'endemà, vull dir que és una notícia notòria, coneguda, no... no. Amb el tema de l'Estonac, bé, no acabo d'entendre perquè insisteix en continuar el procés. Bé, en aquest moment la zona, com vostè diu, és un 20-10, crec que bé, doncs és el que tenim, i nosaltres no tenim cap notícia de la propietat, ni no se'ns ha presentat tampoc cap text reforç, i per tant bé, entenc que en tot cas en aquest moment doncs no s'ha produït la modificació de pla i per tant segueix sent aquesta zona un 20-10 sense anar més enllà. Pel que fa a les costes de la costa del Golf, li asseguro que jo no redacto els recursos ni els peus de recursos i que ho fan els advocats de la casa. Més enllà d'això no li puc dir res més. Gràcies.
Gràcies. I la senyora Subirà li respondrà a l'altra qüestió de la costa del Golf.
Sí, senyora Rodríguez. Em diuen que després del ple doncs, ja es va fer una actuació en aquella zona. Li recordo, com em sembla que ja li he dit en alguna ocasió, que de moment el manteniment d'aquella zona l'estem fent amb recursos propis, amb la brigada de jardineria de l'Ajuntament, perquè és una zona que encara no hem incorporat a les empreses diguem-ne que fan el manteniment de parcs i jardins de la ciutat. Ara, amb el proper concurs de parcs i jardins, doncs aquesta zona ja queda incorporada i per tant entrarà a formar part del circuit normal de manteniment de tots els parcs i jardins de la ciutat o de totes les zones verdes, eh? Però de moment doncs hem d'anar diguem-ne esgarrapant la brigada de jardineria per anar fent actuacions puntuals. Gràcies.
Moltes gràcies. No hi ha més punts a tractar, per tant, senyora Rodríguez, si brevíssimament, sisplau.
Gràcies. No, era tan sols a la senyora Conesa. Ja sé que no deu fer ella els recursos, però el signa. Sap perfectament que aquesta nota es posa sota i de moment no m'ha contestat quines han sigut les costes d'aquest procediment. Gràcies.
Sí, senyora Rodríguez, no, jo no el signo, els recursos. Els recursos no, de cap manera. Els signen doncs, els advocats de l'Ajuntament i no sé, ni tinc ni idea de quin import és el que vostè m'està preguntant.
I es pensi, són les costes que ha costat aquest procediment.
Bé, gràcies. No hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió. Això no s'ha firmat res, aquí? Vale. Reprenem la sessió. Sí, els prego silenci per tal de poder reemprendre la sessió amb el torn d'intervencions del públic. Gràcies. Els membres del públic que volen intervenir, la senyora Quadres. No hi ha cap altra intervenció, doncs senyora Quadres té la paraula.
Sí. Hola, bona nit. Volia fer dues preguntes. Una només és per curiositat. El senyor Fernando per què ha canviat de lloc? Ha entrat a l'Esquerra Republicana o és que... No, solament és perquè em fa gràcia, com que sempre passa res, si no contesten, però és que estava allà, ja l'he vist aquí i només era per preguntar-ho, eh? No és cap xafarderia, és curiositat. Bueno, i ara vaig a la segona, doncs no? Vaig a la segona pregunta, ja? Val. Fa molts anys un petit grup de persones que vam aconseguir la participació del públic. Ens va costar molt, fa molts anys, perquè Nosaltres trobarem normal que la gent parlem, però van ser un grup que entre ells hi havia la florista, Totem i diferents persones. I no van tenir pas masses problemes. Van començar ja amb el senyor Lletjós a demanar-ho, que era un alcalde pues, que era molt amable i sempre ens atenia. Val. Llavors, el que vinc a dir és una cosa. Quan intervé el públic en un ple, on queda constància? Perquè a veure si està, fa 25 anys que tot el que he dit no valia la pena. Jo solament, ja sé que no em prenen massa en sèrio quan parlo, però solament ho dic, on queda constància? Perquè els secretaris marxen. On queda constància? Si m'ho pot dir el proper ple, li agrairé. Res més.
Bé, gràcies, senyora Quadres. Escolti, la primera qüestió, miri, ara a l'acabar, si de cas, el senyor Vázquez i el senyor Granger i el senyor Antoni Ramon li poden explicar si estan en tractes. Jo no ho sé, a mi no em fa l'efecte. No em fa l'efecte, però, miri, mai se sap. Hi havia un militar de l'exèrcit espanyol que va acabar sent president d'un partit que es deia Estat Català i va proclamar la República Catalana. O sigui que mai sap el que pot passar en aquest món. La segona cosa, sento dir-li que no queda constància enlloc. O sigui, tot el desenvolupament del ple ordinari queda gravat i això serveix perquè des de Secretaria General en puguin elaborar l'acte conjuntament amb unes notes que va prendre el secretari general durant tot el ple. Però en el moment que s'aixeca la sessió, que és quan el secretari i l'interventor marxen, doncs ja no queda constància de les intervencions. O sigui, és un torn en el qual els ciutadans, representants veïnals, etc., poden fer ús de la paraula i adreçar-se a qualsevol regidor per plantejar el que vulgui. Si volen que quedi constància, aleshores ho han de fer durant el ple precedent. I només poden intervenir en aquells punts de l'ordre del dia que pensin que tenen una relació directa amb el que és el seu interès, no? I això ho han de manifestar 48 hores abans per escrit, com han fet per exemple avui doncs els representants de la plataforma per la celebració del referèndum per l'autodeterminació per la independència en Cugat, o la representant de l'associació contra el càncer. Ara sí que no hi ha més punts a tractar, per tant s'aixeca la sessió.